Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, avui és l'aniversari de Jordi Rovirosa, fa 67 anys i també és el seu darrer dia de feina. El periodista es jubila després de gairebé 50 anys de professió. L'any 1977 aconseguia la seva primera feina al diari La Hoja del Lunes i el 1985 va aprovar les oposicions de TV3, on ha treballat des de llavors. En aquests anys de trajectòria, el santcugatenc ha fet la cobertura de 35 esports diferents i ha viscut grans moments esportius d'abast mundial, com els Jocs Olímpics de Barcelona del 1992 o el debut de Pau Gasol a l'NBA l'any 2000. Amb motiu de la seva jubilació, Cugat Mèdia ha fet un reportatge que poden veure a www.cugat.cat. Sant Cugat comptarà amb un nou seguici de festa major. Serà el seguici del Ram, que tindrà lloc el 29 de juny per Sant Pere i que serà protagonitzat per infants i joves. El punt de sortida serà la llar d'avis de la parròquia a les 11 del matí. D'aquesta manera es vol reconèixer la feina que fan les àvies de la residència que cada any munten els rams que s'utilitzen durant el ball del Pagalí Joan. El recorregut del seguici avançarà pel centre de la ciutat fins a les portes del monestir, a la plaça d'Octavià. Serà un seguici festiu complet, amb entremesos, acompanyament musical i un esclat inici i al final. Com el seu nom indica, el seguici portarà el ram de flors que en Joan, el gegant de Sant Cugat, lluirà durant el dia de Sant Pere. La Fiscalia demana 10 anys de presó per a un fisioterapeuta que hauria abusat sexualment d'una pacient en un centre de fisioteràpia de Sant Cugat entre juliol i agost del 2016. Segons l'acusació, l'home hauria aprofitat la confiança amb la pacient, que tenia unes molèsties a l'esquena, per fer-li tocaments a diverses parts del cos. Concretament, el fisioterapeuta hauria fet tocaments a la zona del pits, al cul, i hauria arribat a introduir de forma repetitiva els dits en l'interior de la vagina. I el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat afronta la fase d'ascens a Plata, la segona categoria estatal, des d'aquest divendres i fins diumenge a Còrdoba. L'anfitrió, el Coldobar, el Galdar Canari i el Zamora s'enfrontaran amb els santcugatencs i només el campió de grup pujarà de categoria. L'entrenador de l'equip cordobès, Jesús Escribano, el del Galdar, Ada i Sánchez, i el del Zamora, Félix Mojón, han coincidit que aquest grup està marcat per la igualtat i que no hi ha cap favorit clar. Això és tot. Més notícies a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal? Com estem? Benvinguts a la Maroteca de la Ràdio, aquest programa de ràdio que parla de ràdio. Sí, no ens cansem de dir la paraula ràdio, perquè al final tot gira una mica entorn del mateix. Estem emetent un programa de ràdio en el qual sona altres programes de ràdio que també s'han emès en el passat. Aquesta conjunció, aquesta barreja, doncs, dona com a resultat la Maroteca de la Ràdio. I no seria possible sense l'Esteve Llop. Esteve, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, bon dia, o quan toqui que escoltem el nostre programa. Perquè aquest és un programa que també doncs, repeteix a la nit i que també podeu escoltar en el nostre podcast quan vulgueu. La Maroteca de la Ràdio, com sempre, anant enrere, mirant aquests talls radiofònics de fa molts anys, en els quals doncs, podem parlar d'algunes històries relacionades amb els àudios que anem seleccionant. Avui començarem anant a aquesta emissora. I a Ràdio Espanya de Barcelona hi trobem una gravació que ens va facilitar Toni Mascaró, molt interessant, en la qual Javier Tagle entrevistava a Charlie Rivel. No sé si el recordes tu, Jordi, aquest mític pallasso.
Sí, era pallasso, pensava que era un astronauta. No, no, és broma, no el recordo. Sí, home, sí, en Charlie Rivel i la seva escala, perdó, la seva cadira, aquella cadira que tan, diguem, característica, no?, que sempre sortia amb ella, no? Sí, aquests... Mira, en Charlie Rivel, jo el recordo quasi com el primer pallasso, no? Després va venir en Tortell Poltrona, no? Però en Rivel era com el pare de tots, no? Com aquella referència.
Exacte, la tradició a casa nostra, el record que jo tinc també de molt petit, és en Charlie Rivel. De totes maneres, el primer pallasso que jo vaig anar a veure al circ va ser en Tortell Poltrona, per una qüestió d'edat també, perquè el Charlie Rivel ja era gran a finals dels anys 70. De fet, després podem buscar, amb la teva ajuda, Jordi, alguna dada biogràfica més de Charlie Rivel, però jo crec que a principis dels 80 ja va desaparèixer, però en canvi en aquells moments és quan estava arrencant Tortell Poltrona, que jo el recordo veure a la Terrassa, me'n recordo amb els meus pares anar al circ i veure'l, i a més anar-lo a saludar, que la meva mare va tenir molt interès, perquè m'havia agradat molt l'espectacle, que anés a donar-li la mà. I va sorprendre, doncs clar, aquella persona que veus amb aquell nas vermell, pintat de color blanc, i que és molt alt, perquè el Tortell Poltrona, bé, doncs és una persona força voluminosa. Quan tu ets petit i a més estàs davant d'algú molt alt, doncs encara t'impacta més, no? Bé, doncs anem a escoltar aquesta entrevista de Charlie Rivel. Em fa senyes, Jordi, suposo que has trobat ja dades
sí,
biogràfiques,
no? Sí, ho tenim,
no?
Però si vols sentim l'entrevista i després ho fem.
Vinga, doncs som-hi.
Son las 0 horas y 45 minutos de la nit y seguimos transmitiendo en directo desde el Círculo del Liceo para que llegue hasta ustedes el ambiente de esta noche especial con motivo de la fiesta central de la... Después de Marina Rossell habíamos anunciado que íbamos a dialogar con Charlie Rivel. Buenas noches, Charlie.
Buenos días, ¿cómo está?
¿Cómo buenos días?
Bueno, pero ya casi viene el día ahora.
¿Para ti cuándo amanece, Charlie?
Pues siempre lo mismo, porque yo estoy acostumbrado a acostarme tarde siempre.
¿Qué te gusta más, el día o la noche a ti?
A mí me gusta la noche.
¿Por qué especialmente?
Porque trabajo.
¿Te gusta el trabajo?
Sí.
Una vez me dijiste, recuerdo, que si el trabajo por alguna circunstancia te fallara a ti, dejarías de existir. ¿Tan serio es eso?
Es verdad.
¿Pero no es un vicio el trabajo, Charlie?
Yo te digo que eso es como el trabajo para mí es como una cosa que como un hombre que se juegue el dinero a la correr y en va plus.
Está bien. Charlie Rivel, tú que has vivido tantas y tantas ciudades del mundo, tú que has paseado prácticamente por todas las ciudades grandes y pequeñas del mundo, dime algo que pueda asemejarse a las Ramblas de Barcelona. ¿Existe ahí? Dímelo.
Nunca. Lo que pasa aquí, la Ramba de Barcelona, único en el mundo. No lo hay. Hay en España, lo hay mucha gramba en España, pero como de Barcelona nunca, no hay más, nada más que Barcelona es una cosa sola en el mundo. Yo lo puedo decir, he visto todo el mundo. Eso que hay, flores, pajaritos, gente, hay de todo. Hay una cosa, es una cosa... Parece, pero digo, puedes comprar de todo el mundo.
Dime una cosa, Charlie. ¿Qué calles de cualquier ciudad del mundo recuerdas ahora? ¿Qué calles que tengan una característica muy significativa para ti? Al margen, naturalmente, de las Ramblas de Barcelona, protagonista esta noche de todo lo que aquí viene aconteciendo. ¿Qué calles te vienen a la memoria y por qué concretamente?
Pero para mí, entonces, Londres.
¿Alguna calle en particular, algún barrio concreto de Londres?
A Londres hay un sitio que hay los pobres y todo, y es como una cosa así un poco como es para todo, hay de todo. Viene, puede comprar esto, hay museo, hay de todo. Pero como Barcelona no hay. ¿No ves que tienes aquí a la Grandia, la ópera? Oye, esto no tiene a nadie.
Oye, una cosa, Charlie, ¿te haría ilusión actuar en el liceo a ti?
Ah,
¿te haría ilusión actuar en el liceo?
Ya lo creo, me gustaría trabajar.
¿Ha surgido en alguna ocasión la oportunidad? ¿Te han hablado en alguna ocasión de esa extraña circunstancia de que Charlie Rivel actuara en el liceo de Barcelona?
Mira, el director que estaba aquí ha muerto. Era un amigo mío.
¿Pamias?
Sí, justamente. Y él quería hacer un día una función conmigo. Aquí, con un ballet y yo también.
¿Te hubiera gustado?
A mí me gustaría.
Si te lo propusieran, lo harías inmediatamente.
Mañana.
Ahí queda, por tanto, esta sugerencia de Charlie Rivel. La posibilidad de que pueda actuar un día en el Liceo de Barcelona. Hacer realidad un sueño que tiene Charlie Rivel.
Sí, una mena de somni que té la Marina Rossell en aquests moments és fer-li una pregunta a Charlie Rivel. Endavant, Marina.
Sí, antes, aquí en el sopar, estàvem parlant en aquest mestre del circ i de tots els pallassos que és en Charlie Rivel. Ell em deia que estava molt queixós. Usted, maestro, estaba muy quejoso de que aquí en el Estado español, o concretamente en Cataluña, el poco apoyo que reciben la gente que está haciendo circo, o la gente que está haciendo música o está haciendo teatro. Sería quizá el momento este. Usted ha hablado con Pujol, me decía antes.
Sí, yo he hablado con Pujol. Hablo con él y él tiene mucho trabajo, pero él quiere hacer mucho para el circo, para los teatros, para la música y para todo. Pero en el momento hay mucho trabajo con la política. Pero yo creo que cuando la política estará bien, yo creo que Pujol va a ser, me lo ha prometido, me lo ha dicho, va a ser algo para todo, para el teatro, para la música, para muchas cosas.
Charlie, quiero recordarte que una vez tú me dijiste que no crees en absoluto en los políticos.
No, yo no creo nunca. Pero tengo miedo. Siempre dicen cosas que van a hacerlo y no lo hacen nunca.
O sea que las palabras que te han dicho quizá no se puedan cumplir.
Pero yo creo que... Yo creo. Lo quiero mucho yo, a Pujol. Él yo creo que lo haga. Haga algo. Me lo ha dicho y lo haga.
Muy bien, Charlie, muchas gracias de verdad por acompañarnos aquí en esta noche especial de las Ramblas de Barcelona. Pero yo quisiera recordar ahora brevemente el origen de ese sonido que te ha dado fama internacional. Una vez me explicabas el porqué y vamos a recordar una vez más. Creo que era porque un niño que estaba a tu lado quería decirte algo y no sabía cómo. Y posteriormente tuvo que hacer ese sonido. Pero ¿por qué? ¿Por qué fue todo eso?
Es verdad. Yo estaba Budapest y entonces tenía un hijo pequeño a mí y entonces estaba llorando. Ah, papá, papá, oye, dime qué tiene. Y toda la gente se estaba riendo y todo, pero dime lo que tiene. Me pone nervioso, ¿qué tiene? Y entonces lo cogió, lo puso encima mi brazo y dime, ¿qué tiene? Y yo digo, siento un olor no muy bonito. Se había hecho caca. Y entonces la gracia esta, la noche mismo lo hizo, llorando. Y hoy es una cosa de mucha gracia. Adiós a todos.
Adiós, Charlie. Nunca se te puede decir adiós. Nunca se te puede decir adiós, sino siempre hasta luego. Gracias y buena nit.
Buena nit a todos y un abrazo a todos.
Gracias, Charlie Rivel.
La Maroteca de la Ràdio.
Entranyable gravació de Ràdio Espanya de Barcelona amb Charlie Rivel, un dels pallassos insígnia del nostre país, que ara estàvem comentant fora del micròfon, Jordi, aquest accent doncs clarament francès, perquè és allò que passa, no? Mare probablement francesa, vida de circ autèntica, és a dir, no estàs per aquí al teu país sempre, sinó que te'n vas per molts països a fer doncs l'espectacle itinerant, que això és el que ha fet el circ tota la vida, i per tant, doncs aquesta és l'explicació, però l'origen de Charlie Rivel és català.
Sí, Charlie Rivel va néixer a Cubelles i va morir a Sant Pere de Ribes. Els seus pares, sí, es deien Pere Andreu Pauses, el seu pare, i la seva mare es deia Maria Luisa Lasser, deu ser, no, perdoneu la meva pronunciació al francès, i entenc que d'aquí deuria venir també doncs, aquest accent. No? De fet, ell, el Charlie Rivel, és un nom artístic, ell es deia Josep Andreu i Lasser.
Molt bé, doncs ara seguim amb més històries de Ràdio Espanya Barcelona mateix i ara també et demanaré que ens facis una petita introducció del personatge, perquè Javier Tagle entrevistava a George Hamilton. Qui és George Hamilton?
Doncs compte, perquè George Hamilton era un actor... perdó, que encara és viu.
No el matem.
Té 85 anys. Mira, segur que el coneixeu. Jo us ho situo. Dinastia. Uh-huh. En sèrie Dinastia, allà feia el paper de dolent. Però és que el paper ja més destacat li arriba als anys 90, concretament 1990, quan interpreta l'advocat de Michael Corleone, el Padrino 3. I aquí sí que doncs, ja va una mica fer-se més famós. També va sortir a la pel·lícula Casper, entenc que no feia de fantasma, tenia un altre paper, i la màgica Wendy, amb el malvat Desmond Spellman. Déu-n'hi-do, o sigui, un actor de Tennessee, de 85 anys, però que rondava per aquí, no?
Molt bé, doncs anem a escoltar un fragment d'aquesta entrevista que li feia Javier Tagle a Ràdio Espanya de Barcelona. No tenim la data, però comptem per la forquilla temporal dels talls que ens va passar Toni Mascaró, doncs que és sobre finals dels anys 70, principis dels anys 80.
Bien, uno piensa que George Hamilton conoce también el argumento, no solamente porque lo ha rodado, sino porque lo ha producido. Entonces, yo le preguntaría si ha puesto más arte que dinero más en arte. La película.
Well, I've learned one thing in work as a producer. First of all, don't put any of your money into it. Use other people's money.
Dice que ha aprendido una cosa como productor, y es a no arriesgar su propio dinero en una película, sino a usar el dinero de los demás.
¿Qué más cosas ha aprendido en el cine George Hamilton, además de esas picardías?
My father told me many years ago, he said, in your life, find out what it is easy for you. Then do that as your work, because then it won't seem like work at all. And for me, acting has always been very easy for me. I did it in school, and I never feel like I'm working at this.
Dice que hace muchos años su padre le dijo que en esta vida hiciera lo que le resultase sencillo. Entonces él se dedica a ser actor porque es la cosa que le resulta más sencillo, y así parece que no está trabajando. Lo lleva haciendo desde que estaba en el colegio.
Sencillo es, por ejemplo, enamorar a la hija de un presidente de Estados Unidos.
Well, I don't think that ever happened. I think that that's what people thought happened, and so therefore, I think it was a fantasy of the press.
Dice que él cree que eso nunca ocurrió. No fue tal el hecho, sino que solamente fue una fantasía de la prensa.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Bé, aquest soroll d'interferència que heu sentit no és pas el vostre aparell de ràdio o la nostra emissora que estiguin funcionant malament, sinó que estava enregistrat així en aquesta gravació de Ràdio Espanya de Barcelona. Ara estan comentant fora el micròfon, Jordi, que probablement George Hamilton entenia bé el castellà perquè no hi ha traducció simultània i, en canvi, en la seva resposta sí, o potser és una gravació editada i, per tant, l'estona de traducció del castellà a l'anglès doncs s'ha obviat.
Podria ser així, de fet, per escurçar una mica la gravació. No tinc constància que ell hagués estat per aquí per dominar, diguem, ni que fos la comprensió, ja no dic de la parla, però la comprensió del castellà. Per tant, jo aposto perquè estava editat el tall.
Bé, doncs ho imaginem, però és allò que, clar, quan vas escoltar una gravació ja t'imagines la situació, no? Una de dues, o està gravat i editat, o si era en directe, doncs aquest senyor comprenia el castellà.
Doncs m'ha despertat la curiositat aquest fet, i de fet he remenat una mica. Doncs resulta que va participar a la pel·lícula espanyola Desafinado, a l'any 2001. Estava dirigida per Manuel Gómez Pereira, hi havia Dani Aiello, Joey Mantegna, però també hi havia una Ariadna Gil, que tots vosaltres coneixereu. Que no vingués d'aquí la seva capacitat de, bé, o aprenentatge de poder entendre el castellà.
Mira, doncs podria ser.
Podria ser. Aquesta és l'aproximació que més hi vis al nostre idioma, també.
Molt bé, canviem ara d'emissora, canviem d'història absolutament i anem a Catalunya Cultura, que aquesta temporada doncs, hem aprofundit bastant en aquesta ja desapareguda emissora o rebatejada com a ICAT a l'actualitat. Anem a escoltar d'entrada un jingle d'aquesta emissora enregistrat el dia de Sant Jordi, 23 d'abril de l'any 2002.
Catalunya Cultura.
I aquest jingle ens serveix com a fantàstic taló de fons per escoltar una gravació del dia 28 de novembre de l'any 2002 amb l'estació central on Albert Puig, doncs, com sempre, ens explica bones coses sobre el món de la música.
Catalunya Cultura.
Molt bon dia a tots, com esteu? Avui és divendres, per tant això vol dir que heu d'estar bé. Són les 9 i 5 minuts del matí. A partir d'aquest moment comencem una nova edició de l'Estació Central. Salutacions cordials a tots en aquest divendres dia 29 de novembre del 2002. Salutacions de l'equip que fa possible aquest programa. En el Gol Sud hi tenim a la Sara Utrillo a la producció, el Pere Blázquez, el nostre DJ impossible, la realització tècnica, el Jordi Borràs, el Jordi Trujols, la Marta Lanau. Bon dia, Marta.
Bon dia.
Ahir vas anar a pessebre, que es diu, eh? Vas anar a un dinar i avui un altre.
Sí, avui un altre, encara millor.
La dura vida del periodista musical, eh? Laura Marín, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
I qui us parla, l'Albert Puig, des d'ara fins a arribar a les 12 en punt del migdia. Tenim moltes coses preparades per aquest divendres. Els divendres ja sabeu que ens agrada fer maletes i viatjar una mica. Ara tot plegat us expliquem quin és el sumari per al dia d'avui. Recordarem alguns aniversaris, tocarem de peus a terra en aquesta primera hora del programa. Evidentment, avui també vindrà el Jordi Tortós. Avui el Jordi ens parlarà de música de la ciutat a la que viatjarem, però encara no us la vull desvetllar. Ho faré al final d'aquest sumari, en el que també us he de recordar que avui farem repàs a les males llengües que han sigut protagonistes també aquesta setmana aquí a l'Estació Central. Jordi Borràs cara a cara amb Lila Downs i amb Los Secretos i tot allò que diuen les males llengües d'aquests personatges que han desfilat per aquí per al programa. Avui acomiadarem també el Lluís Llach, que ha estat el nostre clàssica aquesta setmana, i a més avui hem de fer la gran final del Tètric, a veure si també demostren els nostres concursants en el dia d'avui que tenen l'orella ben fina. De moment, a les preliminars ho van demostrar i avui és el dia de posar allò que diuen toda la carne en el asador. És una expressió que sempre m'ha fet moltíssima gràcia. Però avui, com que és divendres, viatgem i avui ho farem de la mà de la Laura Marín. On anem avui? A la ciutat de Nàpols.
És en homenatge al Jordi Tortós. Ell va comentar que la música napolitana actual era molt divertida, i no sé si la música ho és o no, però la gent segur que ho és, perquè qui no té la imatge dels napolitans vestits amb vestit de ratlles, barret de l'ample, corbata, elegància i la pipa sota l'aixella.
Compagni Gella, gente de cori, homine se nasci e bregante se mori, ma fino alla fine i malottari, con rispetto e regole d'onori.
Tots hem vist pel·lícules com El Padrino, amb aquelles famílies del sud d'Itàlia, famílies, aquell concepte de protecció, recolzament, aquella mama vigilant, pendent de tot, dissimulant amb temes de feina, aquella feina entre cometes. Doncs bé, avui hem triat Nàpols per fer-hi una passejada.
Adriana, dubte matí, Oriona, Traiana, escola. Adriana, dubte matí, nefes de sol.
I ja sabeu que aquest primer bloc serà la presentació de la ciutat, considerant que fins al 1860 hi havia el poder als Borbons. Recordem que Nàpols és un dels dos regnes de les dues Sicílies. Ens han explicat que per història i clima estem davant d'una ciutat semblant a moltes de les de l'estat espanyol, però clar, té les seves particularitats. No farem cap gran descoberta amb aquesta frase. Té un barri que es diu Quartier Españolo, perquè el van construir en època de Ferran II, podríem dir, ells en diuen Ferdinando II o alguna cosa així, però nosaltres diem Ferran II, construït segons les pautes de l'època, carrers estrets, edificis alts, edificis amb poca llum a les plantes més baixes. Tot i això, no sé si per fer l'arròs que diuen que aquest barri espanyol és un dels que té més encant de Nàpols. Ens estem situant a Nàpols, a Itàlia, al sud. És una de les ciutats que ha crescut als peus del Vesuvi i un dels ports marítims més importants d'Itàlia. Nàpols és una de les finestres de la Mediterrània, de les finestres italianes de la Mediterrània. Més o menys descrita la ciutat, parlarem de la seva gent.
És una gente muy caprichosa, es una gente que tiene, vive de ingenio. Cuando en Italia se quiere hablar de algo de curiosos, normalmente tenemos la paternidad de un napolitano. Por ejemplo, que decirte una de las anécdotas, cuando en Italia pusieron el obligo de poner los cinturones de seguridad, los napolitanos inventaron una camiseta que tenía una banda negra. Para evitar de ponérsela, se ponían la camiseta.
És Alessandro Castro, és historiador de la cuina italiana, viu a Barcelona des de fa temps i està vinculat a l'Institut Italià de Cultura de Barcelona.
Nápoles se vive por la calle. Nápoles es una ciudad que no tiene aquella filosofía de vida que puede tener una ciudad como Milán, ¿no? Nápoles tú encuentras a la gente que vende de todo por la calle. Los mercados de Nápoles son fantásticos, son llenos de colores, son llenos de voz. Toda la gente que canta, que habla, es una manera casi que se acerca mucho más al sistema árabe que no al sistema europeo.
Pot ser molt aviat, però una de les primeres conclusions a les que podem arribar és que ens trobem demà en una ciutat acollidora, on ens han dit que ningú es troba com a l'estranger. La seva hospitalitat és coneguda per tot, i la nostra font, Alessandro Castro, és de Catània, la capital de l'altre regne de les dues Sicílies, ciutat històricament enfrontada amb Nàpols. Per tant, és una font fiable, haurem de creure.
Estació Central. La música sense números ni fórmules.
M'ha encantat allò de la samarreta, t'ho juro, eh? Quan els obligaven a posar-se el cinturó de seguretat, s'inventen una samarreta amb una línia negra per dissimular-ho. Avui viatjarem a Nàpols.
No, que... i 30 segons per una altra anècdota que no he recollit.
Sí, sí,
diu
sí.
Que es veu que estava prohibit entrar al centre històric de la ciutat, tu sol en cotxe, perquè deien que era un dispendi, no? Que eren massa cotxes pel centre. Aleshores, de cop i volta van aparèixer ninots inflables, no sé si les típiques ninots inflables o no, però tothom anava acompanyat d'un nino al cotxe per poder entrar en cotxe al centre històric.
Déu-n'hi-do, doncs avui anirem viatjant a Nàpols al llarg d'aquest programa i hem de recordar també, evidentment, com fem cada dia alguns dels personatges que han marcat aquesta jornada d'avui. Per exemple, avui hem de parlar de John Mayall.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Una gravació, no sé si has vist, Jordi, no gaire ben sintonitzada estava l'emissora, o potser també, pel que sigui, el volum de gravació estava massa alt i distorsionava una mica.
Una mica sí, ho he notat. Sí, sí. M'ha fet gràcia, eh? Aquest caràcter d'inventor, no? Dels napolitans. Aquella que els hi van obligar, bé, quan van sortir la normativa, de portar cinturó de seguretat sempre, doncs van enginyar-se per fer unes samarretes, amb una banda diagonal, pintada de color negre, per fer veure que era un cinturó. I el de portar els ninos en el cotxe, bé, això també va passar aquí, quan van sortir els peatges de que hi havia descompte per més d'una persona que hi havia, així que anava amb un nino al cotxe.
Això és una picaresca llatina, sí, que sí. En altres latituds és que se'n farien creus, segur, de fer coses d'aquestes. No?
Aires de Mediterrani, això, sí, sí.
Molt bé, doncs ja que parlem de Mediterrani, anem a un programa fet aquí, el Hit Parade de Jordi Casas, anem a una gravació molt recent, edició del 21 de març del 2025, en la qual, doncs, per primera vegada hi vaig participar jo. Un dia estàvem parlant amb el Jordi i, bé, doncs, un dels seus col·laboradors li havia fallat i li vaig dir, mira, si vols jo ja et dono un cop de mà i et presento una cançó. I és el que, des d'ara, estic fent jo mateix en aquest Hit Parade de Jordi Casas.
Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva butaca de Vito amb pastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s. Hey.
Canela. Tupac, en cel, sigui en pau, descansi. Què tal, estimats parroquianes i parroquians? Això és Hit Parade, sóc en Jordi Casas, preparat per presentar-vos aquelles grans cançons que van formar possiblement part de les vostres vides i de la història de la música de ball i també pop-rock. Molt bé, anem a saludar ara mateix els que m'esteu escoltant online i les que m'esteu escoltant online també, i també a la gent que us trobeu, per exemple, a la província de Girona, al Ripollès, a l'Empordà, a la Selva, al Gironès i a Girona Capital. En definitiva, també els que esteu i les que esteu al Bages, al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, Barcelona, Barcelona Àrea Metropolitana i al Barcelonès, a Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Illes Balears o bé també a Sitges, Garraf. A tots i a totes, gràcies per ser-hi i anem directament a repassar allò que va formar la història musical, com ho he comentat abans. I avui tenim una persona que entén molt de música, fa molt de temps que el conec i és una gran veu i un gran locutor de ràdio que és possiblement una de les persones que més entén de ràdio de casa nostra. I ell és l'encarregat aquesta setmana de presentar-nos el primer hit, perquè al Hit Parade només posem temes que han estat èxit. Ell es diu Esteve Llop. Esteve, endavant. Esteve Llop, Esteve Llop.
Hola, Jordi, què tal? Salutacions cordials a tota l'audiència del Hit Parade. Gràcies per fer-me un petit forat en aquest interessant programa de música. I jo sóc l'Esteve Llop, encantat de saludar-vos i doncs us parlaré avui d'un disc que a mi em va sorprendre moltíssim, que es va publicar ara tot just fa 29 anys. El 6 de maig de l'any 96 va sortir a la llum aquest treball de Everything But The Girl, que es deia Walking Wounded. Els Everything But The Girl eren fins llavors un duet de música pop intimista, acústica, bàsicament, que des de la Gran Bretanya havien tret uns discos molt tranquils que van tenir alguns èxits moderats. Una mica abans, l'any 94, van començar a ser una mica més populars perquè alguns grans productors de música house, com per exemple Todd Terry, van fer unes remescles d'alguns dels seus temes. Però no va ser fins aquell 96 que van decidir fer un àlbum 100% electrònic. Va ser un treball molt innovador. Un treball que té uns temes molt interessants i avui, concretament, des d'aquest Walking Wounded, us seleccionem el segon single. Es va anomenar Wrong i es va publicar el 17 de juny de 1996. Amb vosaltres, Everything But The Girl i Wrong.
Doncs aquí teníem aquest fragment del Hit Parade de Jordi Casas. Ara feies tu fora de micròfon, Jordi Casellas, en aquest cas, un apunt interessant. Digues.
Senyor Esteve Llop, vostè on va fer aquesta gravació?
Doncs a dins d'un cotxe.
Anda.
Sí, sí, perquè va ser allò de... Això s'ha de fer ara. Dic, home, ara jo estic en un altre lloc, no estic al meu estudi, però en un moment es pot fer aquesta gravació, perquè és que avui dia, el que hem dit altres vegades, amb tots els equipaments tècnics que hi ha, a veure, no és una gravació, evidentment, amb un micròfon d'estudi, de condensador, en un lloc aïllat, però un cotxe que, a més, no està al carrer, sinó que està en un recinte tancat i que no hi ha soroll al teu voltant, bé, doncs no hi ha cap mena d'eco, vull dir que sona bastant bé, però potser és massa tancat i tot, no?
Sí, sí, a més, un cotxe que tanca bé, que quan fas la porta fas plom, ja no sents res més. Puc imaginar quin estil de cotxe, i la veritat és això, que jo crec que tenen una molt bona acústica, a més, que un micròfon tan simple com el d'un mòbil, déu-n'hi-do, lo bé que grava.
Sí, sí, amb estèreo, a més, sí, i bé, després pots fins i tot escollir la compressió que vols de l'àudio o que no n'hi hagi directament, i correcte. Per tant, la qualitat pot ser molt, molt interessant. cosa que fa anys era bastant inviable. És a dir, tu podies tenir una gravadora molt bona, però si el micròfon era el propi de la gravadora, doncs lo típic, no? Si era de caset, senties el soroll del motor, senties els clacs que anaves donant la carcassa de l'aparell, però això, òbviament, amb un mòbil avui dia ha canviat moltíssim. Sí. Bé, doncs ara anem a Catalunya Ràdio, anem a un butlletí que està enregistrat el dia 12 de maig de l'any 2002 a la sintonia de Catalunya Ràdio. És el butlletí de les 4 de la tarda.
Catalunya Ràdio, les notícies de les 4.
Bona tarda. Malgrat els últims temporals, les platges catalanes estaran en perfectes condicions per afrontar la temporada turística d'estiu, és a dir, abans del 15 de juny. És el compromís que ha adquirit el govern central a través del secretari d'Estat d'Aigües i Costes, Pasqual Fernández, que avui ha visitat diferents zones del litoral català afectades per les pluges d'aquesta setmana. Tot i això, el govern català dubta que aquesta regeneració estigui a punt. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha acusat l'administració central d'actuar amb desinterès i demora i ha tornat a reclamar el traspàs de competències.
Nosaltres seguim defensant i demanant que aquesta sigui una competència que estigui en mans del govern de Catalunya. La podem fer, creiem, millor, amb més agilitat, amb més criteris de proximitat. Miri, quan diem això de més autogovern, volem dir això, que puguem arreglar les platges nosaltres mateixos, perquè creiem que ho podem fer-ho més de pressa i millor.
Des de l'Ajuntament de Barcelona, la quarta tinent d'alcalde, Emma Mayol, ha proposat al Ministeri de Medi Ambient un pla integral per estabilitzar les platges de manera que puguin resistir amb garanties als temporals.
Més de 600 persones s'han manifestat pel centre de Premià de Mar al Maresme a favor de la convivència entre cultures. D'aquesta manera, veïns i més d'una vintena d'entitats han volgut rebutjar les protestes racistes que ha fet un altre sector del poble les últimes setmanes en contra de la construcció d'una mesquita. Així s'expressava una de les participants a la manifestació d'origen magrebí.
Aquí tenéis la iglesia, y la iglesia tiene que todo la respecta. Así queremos nosotros, queremos que todo respecta la mezquita.
Premià viurà dissabte que ve l'altra cara de la moneda quan es manifestaran els veïns contraris a la construcció de la mesquita.
Un ampli sector de les quadres de Convergència Democràtica està en contra de la llei de partits i aquest migdia, en el marc del Consell Nacional, ha demanat als diputats de Madrid que votin no a aquesta normativa quan es debati al Congrés. Malgrat això, la direcció de Convergència i Unió encara no té decidit si votarà a favor, en contra o s'abstindrà en aquesta llei, que té com a principal objectiu, recordem-ho, il·legalitzar Batasuna. El secretari general de Convergència Democràtica, Artur Mas, ha assegurat que el seu partit farà valer les 38 esmenes que hi ha presentat i que han de garantir, segons ell, que la llei sigui respectuosa amb la llibertat de pensament.
O s'accepten les nostres esmenes, que en aquest cas són absolutament essencials i que van en aquesta línia de la defensa de la llibertat d'idees i de la llibertat de pensament i, per tant, dels valors democràtics essencials, o s'accepta això o nosaltres no podrem posicionar-nos a favor d'aquesta llei.
En canvi, Mas ha assegurat que Maragall s'agenolla davant del poder de Madrid perquè s'oposa a la llei de partits, però anuncia un suport incondicional al PSOE.
Almenys 10 persones han mort al Kazakhstan quan s'ha esfondrat el sostre del cosmòdrom des d'on s'enlairen els vols especials de tripulants russos. Segons la televisió del país, que cita fons del Ministeri Rus d'Emergències, han caigut 3 seccions del sostre situades a una alçada d'entre 70 i 100 metres. De moment no s'han especificat les causes del sinistre, tot i que algunes fonts asseguren que en el moment de l'accident hi havia un grup d'operaris fent alguns treballs.
Continuen arribant nombrosos grups d'immigrants sense papers a l'estat espanyol. Només aquest cap de setmana gairebé 200 immigrants han arribat a les costes andaluses i canàries. Avui la Policia Nacional ha tingut 92 persones indocumentades a les costes de Tarifa. Al llarg del matí s'han interceptat 2 embarcacions en les quals hi anaven diverses dones embarassades. Alguns d'aquests immigrants presentaven símptomes d'hipotèrmia i han hagut de ser traslladats a l'hospital. A les Palmes de Gran Canària, un altre grup d'immigrants també ha estat detingut quan arribaven pastera procedent de les costes africanes. La Policia Nacional ha detingut en total 95 persones indocumentades a les costes de Fuerteventura.
El líder del Mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, ha guanyat el Gran Premi d'Àustria superant en la mateixa línia de meta el seu company Rubens Barrichello, que després de dominar tota la cursa ha obeït les ordres d'equip i s'ha deixat passar per l'alemany. S'han sentit força xiulets de desaprovació des de la graderia per una acció escandalosa. L'alemany ha intentat calmar-los, deixant que Barrichello pugés al més alt del podi. Tercer ha estat Juan Pablo Montoya. Pere Martínez de la Rosa ha abandonat a la tercera volta per problemes mecànics. Aquesta tarda s'acaba de jugar la jornada 40 de segona. Els partits que més interessen al Nàstic són Elegido Oviedo, Numancia Ferrol i Murcia Racing de Santander. L'equip càntabre guanyant serà equip de primera. Les eliminatòries de semifinals pel títol de Lliga d'Hockey Patins estan igualades a una victòria. Avui que prou Igualada 2, viva Abit.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et toco els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
La fem entre tots.
Doncs així s'acabava d'abrupte aquesta gravació, perquè, a més, m'arriscaria a dir, Jordi, que el que estàvem escoltant era un final de cinta. I el final de cinta, doncs, suposo que és el fregadís amb la cinta inerta, fa que es desgasti una mica més, o que es rebregui també quan tu poses la cinta en marxa i el capçal apreta el cel·luloide, i per això pot ser que es vagi deteriorant una mica més que no pas altres parts de la cinta, no ho sé.
Quina bona orella. És coherent, el que dius. És coherent. Quina bona orella. Mira, jo m'havia quedat amb el jingle aquest últim de Catalunya Ràdio, que no l'havia sentit.
És del 2009, és més recent.
És més recent. Doncs mira, no el tenia present.
Doncs vinga, ara poso una gravació... Va, no et dic res. A veure si sabem esbrinar de què va. Vinga.
El matí de Josep Cuní. 1985-1995.
Bé, en Carles de Boix ens ho ha dit tot, el matí de Josep Cuní. Aquesta és la sintonia d'aquest programa. I ara estava jo reflexionant que el programa insígnia de Catalunya Ràdio, amb cada presentador ha tingut una sintonia diferent.
És així. Aquesta era la d'en Cuní, i el Toni Bassas va tenir-ne doncs una, totalment diferent, després, i tots els que hi han anat, no? La Mònica també en tenia una altra, i ara també en té una altra la plana d'això, com es diu?
Ricardo Estrell. I abans t'has deixat la Laura Rossell,
i
també.
I la Laura Rossell, sí, està entremig del Ricard i de la Mònica.
Una curiositat, també, per exemple, és, imagina't, tota la vida tenint el mateix presentador al mateix programa, a veure si l'encertes, però cada temporada pràcticament ha canviat la sintonia. Quin programa és? De quin programa estic parlant?
I això només passa amb un sol programa? Una pista més.
Jo et diré que normalment els programes mantenen la seva sintonia, la van adaptant, però normalment sí. La melodia és la mateixa.
I aquí ha canviat. I és un programa de Catalunya Ràdio?
No.
Val.
Va començar Catalunya Ràdio, però ara ja fa molts anys...
És el versió RAC1.
Sí, senyor.
Ah, veus?
Fixeu-vos-hi, és molt curiós. Ara potser fa uns anys que és més estàndard i que no canvia tant, però durant moltes temporades, cada setembre, canviava la sintonia. A mi em feia molta gràcia perquè pensava, ostres, quin descol·loqui, no? Perquè al final la sintonia és el que identifica el programa i fa que quan comença un programa després de les notícies, sense pràcticament escoltar cap paraula del locutor, ja saps quin espai és precisament per la sintonia, no?
Sí, no, la importància de la sintonia és, a veure, tots sabíem, per exemple, ara és que em venia els esports a la nit, no? Al principi del García, doncs és que ja abans que parlés ell ja sabies que era aquell programa.
Exactament.
Doncs molt bé, tu ho diràs.
Bé, doncs ara tenim una gravació on hi apareixem tu i jo. Anem a unes proves de so en una gravació que vam fer al Tibidabo, en un programa especial que vam fer. Doncs aquí no tinc ara mateix la data, però diria que era el juny de l'any 2022.
Doncs déu-n'hi-do com passa el temps. Ho busquem. Vinga.
Vinga, doncs mentrestant anem a escoltar aquestes proves de so que estàvem fent quan anàvem a enregistrar aquest programa des del Tibidabo. Hola, què tal?
Hola, bon dia.
El nivell com el tens?
Doncs perfecte, moment. Encara sí, no. Espera.
Aquest vent...
Sí, doncs des d'aquí...
Va. Sents bé, no?
Hola, què tal? Perfecte.
Molt bé, doncs
molt bé.
Bon dia a tothom. Això és la Maroteca de la Ràdio, un programa de Ràdio Sant Cugat que us acompanyarà durant una hora des de la plaça dels Somnis del Tibidabo, i ens presentem. Som Jordi Caselles i Esteve Llop, estem aquí al darrere, i el que farem és fer un programa de ràdio que es passarà per Ràdio Sant Cugat el dilluns, demà no, la següent setmana, a les 12 del migdia, a través de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM, i ho podreu escoltar també per internet. Sapigueu que ens podeu seguir per qualsevol via de les que teniu en aquest roll-up que tenim aquí a la nostra esquerra, a la vostra dreta. Escanegeu amb el mòbil aquest codi QR i ens podeu seguir en qualsevol moment des d'internet, des del vostre mòbil, des de l'ordinador personal, des d'on vulgueu. Expliqueu una mica, Jordi, que així mentrestant vaig equalitzant de què va el nostre programa.
Doncs la Maroteca de la Ràdio és un programa que parla de ràdio, que parla de la història de la ràdio, que parla de programes que han existit, que han estat en antena, que ja no hi són, i per tant aquí a la Maroteca el que ens agrada fer és recordar-los. També ens dediquem a recordar els seus locutors i també els tècnics de so, aquests grans oblidats a vegades del món de la ràdio. El que necessitem realment és molt de material per poder realitzar un programa com aquest. Perquè la Maroteca de la Ràdio tingui sentit, ens cal fer tot un treball de recerca per poder localitzar programes que han quedat moltes vegades oblidats en antigues cintes de caset en un racó de casa. I el que nosaltres fem, doncs, és intentar-ho tornar a posar en antena. Necessitem la vostra col·laboració per això. Si teniu cintes per algun racó de casa que vulgueu que sonin per la ràdio, cintes que facin referència a programes de ràdio, evidentment. No parlem pas de gravacions particulars de cadascú, sinó d'antigues casets que tots ho hem fet, on ens quedàvem meravellats enregistrant programes de les emissores que més ens agradaven. I això és el que fem aquí a la Maroteca: recordar, parlar i compartir una molt bona estona de ràdio.
Molt bé, doncs d'aquí uns instants comencem el nostre programa.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio, des del Tibidabo, en aquest cas, quan vam enregistrar aquesta edició especial del programa, que ara estava pensant, escoltant aquest àudio, que no s'us acudeixi mai agafar uns micròfons de condensador en un lloc com el Tibidabo, perquè primer, que fa molt vent, i per tant és que no pots parar de cap manera per molt filtre que hi posis, i segon, que hi ha una retroalimentació molt important amb els monitors que estaven en aquells moments donant el so perquè la gent que estava al nostre voltant ens escoltés. Però en qualsevol cas va ser un moment bonic anar a un dels principals llocs on històricament hi ha hagut a Barcelona antenes de ràdio, que han fet arribar la senyal a la ciutat i més enllà, al Vallès, no? Per tant, va ser molt bonic. Quin record
en tens, bonic.
Tu?
No, home, doncs sí, 19 de juny del 22, fixa't si ja fa temps, era un diumenge al matí, que vam quedar per anar a fer això. Home, doncs és un parc que jo sempre m'he estimat molt, l'avantatge, doncs, de fer molt de temps que jo hi anava per allà, doncs també ens va permetre, doncs, poder accedir a aquesta opció de poder fer el programa, i la veritat és que, escolta, que ens ho vam passar molt bé. A més, sempre que hem fet la Maroteca de cara al públic, és una cosa que la gaudim molt. I bé, doncs vam rebre un aplaudiment del públic i tot, vull dir que la veritat és que molt bé tot.
Molt bé, doncs acabem ja la Maroteca de la Ràdio d'avui. Abans de marxar, recordem, Jordi, les nostres vies de contacte.
Efectivament, tenim el correu electrònic a marotecaradiosantcugat@gmail.com, a marotecaradiosantcugat@gmail.com, i també tenim una adreça de WhatsApp.
És el 689-10-74-83, 689-10-74-83, si ens voleu fer qualsevol comentari o teniu alguna gravació antiga de ràdio que creieu que val la pena compartir amb nosaltres, doncs aquí estem, i nosaltres, al nostre torn, facilitarem totes aquestes gravacions a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la qual aquest programa hi col·labora activament. Marxem amb un tall de la Nit dels Ignorants, gravació del dia 3 de maig de 1997. Tenim alguns talls seleccionats que anem escoltant en diversos programes, i en aquest cas anem a la gravació feta de les 2 a les 3 de la matinada amb Sílvia Tarragona a la Nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio. Gràcies per escoltar-nos, que vagi molt bé.
Adéu-siau, que vagi bé.
La Nit dels Ignorants, amb Sílvia Tarragona.
de la matinada i 8 minuts. Benvinguts si ara mateix acabeu d'arribar a la sintonia de Catalunya Ràdio. Benvinguts si heu decidit en aquesta matinada del dissabte 3 de maig de l'any 1997 ser una de les persones que formi part d'aquest club d'amics que és el nostre programa. Pels moments compartits, pels que han vingut, pels que tenim i pels que vindran. Per les emocions, per la sensibilitat, per la comprensió. Per ser-hi sempre i sobretot per l'amistat. Per tots aquells que en aquests moments esteu treballant, us dediquem a aquesta cançó. Van Morrison, The Healing Game.
La nit dels ignorants.
Evidentment, aquesta cançó era per tots aquells que, tot i que no treballeu aquestes hores, també esteu sintonitzant la nit dels ignorants. Un quart de tres de la matinada després de Van Morrison, el que farem serà acomiadar com diuen el nostre company Ferran Guerrero, el nostre company de Control Central, que se'n va en aquests moments de la ràdio. Gràcies, Ferran, pel teu recolzament tècnic. I el que continuarem fent és parlar amb l'Ingrid, la primera trucada d'aquesta segona hora del programa. Ingrid, bona nit.
Hola, bona nit.
Com anem?
Doncs bé.
Des d'on truques?
De Barcelona.
Tu diràs.
Mira, doncs és que he vist un programa, el Canal 33, cap allà a les 11.
Sí.
M'ha agradat moltíssim. Que és, era sobre els nens de Txernòbil.
Uh-huh.
I m'agradaria saber com puc aconseguir-lo. Si puc adreçar-me a TV3 i allà me'l podrien passar o... No sé si puc acudir a alguna mena d'arxiu, potser.
O potser hi haurà algun ignorant que haurà enregistrat aquest vídeo
doncs.
I aquest programa, i tot i que no és la pràctica habitual del nostre espai, potser serà tan amable de trucar.
Doncs m'agradaria molt i ho agrairia moltíssim.
Molt bé.
I volia oferir-vos una resposta també. Uh-huh. La senyora que ha trucat fa una estona preguntant com podia, què podia fer per ser oient de la universitat.
Sí.
Doncs, a veure, jo no faig cap carrera de ciències, faig filologia, però el que s'acostuma a fer és anar a consergeria de la facultat que li interessi, es compra la guia de l'estudiant, mira les assignatures que li agradaria fer,
uh-huh.
i llavors normalment t'adreces al professor i li preguntes allò si no li faria res. Que
ja.
Existissis normalment, no hi ha cap inconvenient.
Perfecte.
D'acord?
Molt bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies i felicitats pel programa.
A tu, Ingrid.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit. Carme, bona nit. Hola. Hola. No hi és? Sí que hi és, i tant. Pilar, bona nit.
Bona nit.
Com anem, Pilar?
Bé.
Des d'on truqueu?
Des de Gràcia.
Molt bé, digui'm.
Mira, jo era per donar una resposta que ara mateix també l'ha donat aquesta noia, però per si un cas fos l'altra versió d'una senyora que demanava per la universitat. Bé, jo no sé si demanava per la qüestió aquesta d'estudi o ben bé per les aules aquestes d'universitat.
Bé, jo... ella volia ser oient d'una de les classes de la Facultat de Ciències.
Ah, bueno, així... No, perquè jo sóc de les aules de gent gran a la universitat.
Home, però Pilar, està molt bé aquesta proposta que vostè ara ens indica, perquè potser
tant.
Aquesta oient podria també apuntar-se una mica a la seva història, no?
I tant, i tant.
Doncs a veure què podem fer.
És molt interessant
i
molt, molt bonic. Doncs pues mira, aquesta senyora, jo li daré l'adreça,
sí.
que és al carrer Casanovas, 36, entre Sol Segona, que baixi els matins... Bueno, i allà li explicaran que no és res complicat.
Perfecte. Molt bé.
I a veure si és això.
Molt
bé. I et felicito perquè és estupendo aquest programa, eh?
Gràcies.
I tu també.
Gràcies.
Adéu, adéu, adéu.
Adéu, bona nit. Joan, bona nit.
Hola.
Hola.
Volia fer dues preguntes.
Des d'on truques?
De Lleida.
Lleida ciutat?
Sí.
Molt bé, digue'm, Joan.
Primera, com sap una cadena de televisió? Quins són els índexs d'audiència d'un programa? Perquè no sé si fan enquestes, vull dir, jo no conec a ningú que hagin fet cap enquesta, ni a mi, tampoc, per això volia saber.
Doncs mira, ara mateix acabo de veure un índex d'audiència, jo.
Ah.
El periòdico de Catalunya d'avui, dissabte 3 de maig, indica la boníssima audiència que va tenir l'altre dia el programa de l'Andreu Buenafuente quan va entrevistar Johan Cruyff. Així doncs que felicitem Andreu des d'aquí, només faltaria.
Sí, felicitats. No, però no volia saber com ho averiguen, no?
Com ho averiguen, molt bé.
Sí. I l'altra pregunta és, referent als escacs, com se fa el mat del pastor, que no me'n recordo, que és una estratègia de començament a començar a jugar escacs.
Molt bé.
Vale.
Perfecte. Pues
ja està. Molt bé aquest programa.
Gràcies.
Ah, i una pregunta, quants anys fa que feu aquest programa?
Doncs aquesta és la desena temporada.
Ah, perquè ho vaig trucar fa molts anys i... I ara me'n recordava que feia.
Doncs encara el fem, encara el fem.
Pues molt bé, felicitat.
Gràcies.
Vinga, adéu.
Bona nit, Joan, bona nit. 201-7474-93-201-7474. Ignasi, bona nit.
Bona nit, Sílvia.
Des d'on truques?
Des de Sant Quirze.
Sant Quirze.
Sí.
Tu diràs.
Mira, era per respondre a l'índex d'audiència, que això em sembla que posa un aparell a la televisió, bueno, un nombre determinat de persones, i per aquí em sembla que és per on ho treuen.
Molt bé.
Llavors el Mate Pastor és una jugada d'escacs, que em sembla que és una de les més curtes que hi ha per fer el mate directament,
sí,
però has d'estar pendent d'un moviment que de l'altre. O sigui, depèn del moviment que et fa, ja no pots fer.
Correcte.
Llavors el vídeo del Txernòbil, jo em va passar un cas similar i TV3 no cedeix els vídeos perquè és matèria registrada i si no hi ha cap oient, doncs a la cadena no pot anar.
Estàs però convençut de que no els cedeix sota cap circumstància?
Bueno, sota cap, no sé. Jo n'he demanat un parell i no m'han dit que, bueno, que són vídeos registrats i que, bueno, que ells tenen els drets comprats.
I no t'han donat cap altra possibilitat a part d'aquesta?
No. I, bueno, ja. I m'ho han fet per carta i m'han...
Ja, molt bé. Molt bé, Ignasi.
Que saps d'un altre, no?
A veure, jo no puc dir res, però sé que hi ha, no una possibilitat, però bé. Jo recordo que va haver-hi una pregunta d'un oient aquestes últimes matinades, on deien que per aconseguir una cinta de vídeo de TV3, doncs havien de pagar uns diners. I va ser una pregunta d'una de les últimes matinades aquí a la nit dels ignorants. Per això et deia jo si sota cap circumstància.
Bueno, jo volia un serial, volia concretament un capítol d'un serial.
Molt bé, tot i així ens quedem amb la teva resposta. I bé, doncs a partir d'aquí a veure si algú ens pot contrastar.
I una pregunta, la melodia que heu posat després, bueno, la melodia típica que poseu després de les cançons, a veure si algú em pot dir d'on és.
La sintonia del programa?
Sí, que bueno, suposo que és una pregunta-resposta milions de vegades.
Sí.
Però bueno, sí.
Home, jo suposo que algú te la respondrà i si no te la diem nosaltres abans a les 3.
Va, molt bé.
D'acord?
Vale, Sílvia.
Gràcies.
Adéu.
Bona nit, adéu-siau. 5:06 de 3 de la matinada, 201-7474-93-201-7474. La nit dels ignorants en directe i des de Catalunya Ràdio. Paqui, bona nit.
Hola, bona nit.
Des d'on truques?
Des de Caldes d'Estrac.
Molt bé, digue'm.
Mira, jo volia preguntar-te, i als oients també, nosaltres, el meu marit i jo, hem de ser padrins d'una nena, no? Llavors, tots els regals que es poden fer ja els hi fan la família, no?
Sí.
El típic no me olvides, la medalleta, doncs... Total, que ens han deixat sense recursos a veure què li podem regalar, no?
I no sabeu quin regal fer-li.
Exacte.
Molt bé.
Que fos original, que destaqués una mica, saps?
Perfecte.
Llavors havíem pensat en fer-li una... Fan una petita festa a casa seva,
sí,
i regalar-li, pues, una sorpresa amb pallassos. Llavors no sabem cap adreça ni res... i no sé, un espectacle petit, no?, de pallassos o de màgia.
Sí.
Llavors volia veure si els oients em donaven alguna adreça, algun telèfon.
Perfecte.
I a veure si tenen idees també, no?
Molt bé. Doncs segur que hi haurà algun ignorant que et podrà donar un cop de mà.
Molt bé, doncs.
D'acord, Paquita?
Vinga, bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu-siau.
Perquè ja sabeu que vosaltres, que al cap i a la fi feu possible aquest programa, sou persones amb molts i molts recursos. Així doncs que es notin. 201-7474-93-201-7474.
La Maroteca de la Ràdio.
Teva fé.